Santi Cortells, bon dia.
Anava posant-me de peu ara i ja hem començat el programa. Ja
sí, anava... i per un moment ens havíem quedat una miqueta sorts perquè no eixia la música. Nosaltres, fijat, què cosa és lo de filar l'actualitat en lo que ha sigut la tradició d'este poble o nomenar coses que han passat en este poble, com per exemple els fills predilectes.
Sí, d'això jo crec que és la setmana per a parlar, no? Perquè tenim, i he estat mirant-me el reglament d'honors de l'il·lustríssim Ajuntament de Vila-real, en un llibre, el llibre, crec que és el llibre oficial, que ha editat per alcaldia, dels llibres, perdó, dels fills predilectes i adoptius de Vila-real, que anava a càrrec d'Esther Peset i José Miguel Moliner Callergues. És a dir, els encarregats de, suposo que d'escriure, redactar i de tot el que és conformar este llibre. El llibre comença exposant el reglament d'honors de l'il·lustríssim Ajuntament i distingís fills predilectes i fills adoptius, que no és el mateix. Fills predilectes són els nascuts a Vila-real i els adoptius, com diu la paraula, és els que no neixen a Vila-real, estan adoptats com si foren de Vila-real, no? Després està les medalles d'honor de la ciutat. Dins de les medalles tenim les d'or, argent i bronze, és a dir, tres tipus, els premis vins de febrer, els alcaldes honoraris, que això en alguna ciutat ha donat polèmiques, que han posat una mare de Déu i coses així. Bueno, el que siga alcalde honorari, en el nostre cas, és Alfons XIII, Joan Carles de Borbó, de moment. Després estan els cronistes de la ciutat, que són actualment són quatre, Pasqual Martí, mossèn Benito Traver, Angelina Abad i José María Doñate, que ningú d'ells viu, no? I bé, és evident que esta setmana havíem de parlar en especial d'un fill adoptiu, que és mossèn Guillermo Sánchez, perquè ens ha deixat, malauradament. I jo m'agrada, no, quan vinc així a parlar a Ràdio Vila-real, perquè feu esta tasca de difusió que de vegades sembla que no, però és necessària, perquè fins i tot companys meus m'han preguntat en plan, devia ser un home molt important perquè han decretat tres dies de dol. Jo ho he dit, efectivament ho era. Quan no n'hi ha 40 fills predilectes i adoptius, per això n'hi ha molt poques i el reglament així ho exposa. No recordo si està limitat exactament, però crec que hi havia una certa limitació. Potser ara que ha faltat un es pot nomenar un altre, no ho sé, però no, vull dir, no es pot fer ser fill predilecte o adoptiu de qualsevol manera ni qualsevol. N'hi ha uns requisits molt, molt forts, molt potents, i mossèn Guillermo els tenia. Jo quan em van dir això, clar, vaig pensar que realment o dec tindre una ànima vilarealenca bastant arrelada, o realment fa falta que es faça més difusió del que representa Vila-real. Un fill adoptiu o un fill predilecte, el que significa és que Vila-real és ell i ell és Vila-real, les dues coses. O sigui, que per entendre Vila-real has d'entendre qui eren els seus fills adoptius i predilectes, més coses, no? Però és una cosa fonamental entendre qui era, en este cas, mossèn Guillermo. Vaig a fer servir el text que he citat al principi per a repassar sa vida, i segurament em deixé moltíssims més capítols. Us contaré alguns personals, si tenim temps, també, que com a curiositat, perquè segurament moltíssimes veïnes i veïns de Vila-real tindran molts capítols personals amb mossèn Guillermo, perquè, i això també va per la gent que m'ha preguntat, era una persona molt coneguda. Si eres de Vila-real, és quasi necessari, no, és necessari que sàpies qui era mossèn Guillermo. Okay. Mossèn Guillermo va néixer a Picassent, a València, el dia 26 de juliol de l'any 37. Era fill de Asensio Sánchez Aguado i de Desamparados Coscollà Parreño. Son pare era llaurador i sa mare era mestra. Jo, quan repasse la biografia, vaig veient ahir coses que me fan entendre el personatge. Sa mare era mestra. Per cert, no he pogut aconseguir, i així, doncs mira, fem un altre programa dedicat a mossèn Guillermo, tenia un llibre de memòries seues, i es van fer poquets, i jo Estic segur que el tinc per casa, però no l'he trobat. I em sap greu perquè era molt interessant llegir d'ell mateix les seues històries, però el trobarem. És el segon de tres germans, és a dir, el del mig, no? La seva infantesa transcorre en la seva ciutat natal, Picassent, on rep els primers ensenyaments de sa mare, la mestra. Va cursar segon de batxillerat amb 11 anys. Comença a freqüentar el Aspirantado de Acció Catòlica. Va ser al 1950, cursant tercer de batxillerat, quan manifesta a sa mare que vol ingressar al seminari. Ella no veu molt clara la vocació del seu fill, però davant la insistència acaba cedint i el jove Guillermo ingressa al seminari de València a la ciutat de Montcada. L'ambient, la disciplina, els mateixos sentiments es van assentant en el jove seminarista i li plantegen una de les seues moltes crisis vocacionals que tindrà i que, a la que farà front abans d'arribar al sacerdoci. Això de la crisi vocacional és una cosa que puc explicar molt en profunditat. Uh-huh. En el meu cas, simplement vaig acabar deixant el seminari, però en el seu cas ell, després d'una crisi, doncs va tornar, no? Els seus estudis de batxillerat van ser realitzats en la rama de lletres, però amb la finalitat de cursar estudis superiors a la universitat, i veient que els mateixos s'inclinaven per estudiar medicina. Es va matricular en la rama de ciències i lletres a la vegada, amb la finalitat de poder tindre les dues opcions per si una d'elles fallava, cosa que no va passar perquè va aprovar els dos cursos preuniversitaris. Així faig també un incís, és molt habitual en molts capellans que he conegut que prèviament a ser capellans, i això és molt curiós, pensaren en la carrera de medicina, sobretot la gent que té un esperit missioner, d'anar sent on siga a ajudar i per tant a curar els malalts, a consolar a la gent que patís. Doncs la medicina és evident que està molt pròxima, i jo així m'ho van explicar al seminari moltes vegades, el que representa ser capellà, no? Perquè és ajudar al que patís, i qui té una vocació religiosa, que té aquest esperit, doncs moltes vegades pensa també en la medicina. I jo ho sospitava de mossèn Guillermo, però ara ho confirme llegint així esta breu biografia. E inicia els estudis de medicina a la Facultat de València, és a dir, ell va estudiar per a metge, els quals abandona en ingressar novament al seminari, però esta vegada, i per raons circumstancials, ingressa al seminari de Segorb, de Castelló, on es queda un curs, ja que l'any següent, i com a conseqüència de la creació del nou bisbat de Segorb-Castelló, es trasllada a Vitòria, on inicia els estudis de teologia el curs 1960-1961. És nomenat diaca el 21 de desembre de 1963 i finalitza els estudis de sacerdot l'any 1964 en el nou seminari que s'havia constituït a Castelló, en este cas a Castelló de la Plana. El seminari era el seminari Mater Dei, on jo també vaig viure uns anys, i diu que el que l'ordena el 27 de juny del 1964 és ordenat sacerdot a Xodos pel bisbe de Castelló Segorb, Monsenyor Josep Pontigol. I Pontigol va ser en concret el primer bisbe del bisbat de Segorb Castelló, que es va fundar o va encetar la seva trajectòria al 1960. Després va haver un altre bisbe, que va ser, perquè m'entengueu, el meu bisbe, que va ser Josep Maria Cases, que va estar del 72 al 96. El canvi de bisbe va ser perquè Josep Pontigol va ser nomenat arquebisbe de Tarragona. Entenc que esta circumstància va tindre alguna relació amb el fet que a l'escola que tenim a Vila-real li posarà el nom del bisbe que el va ordenar, no? És el centre dedicat al bisbe Pontigol, perquè va ser el bisbe que va encetar la diòcesi, no? Després ja va vindre Juan Antonio Reig, que el van enviar a Cartagena, per tant va estar del 96 al 2005, i al 2006 ja va vindre l'actual bisbe de Segorb Castelló, que és Casimiro López, que és l'actual, no? No recordo el segon cognom. Bé, després de que el feren sacerdot, és destinat com a vicari a la parròquia de Sant Francesc de Castelló. També, no sé si té alguna cosa a veure en com es va formar en el seu esperit cristià, però Sant Francesc, que és el nom de l'actual papa, representa un tipus d'espiritualitat en el catolicisme molt concreta que s'aproxima sempre als pobres, als necessitats, i que no és l'esperit que tots tenen, malauradament, però que jo crec que sí que forma part de l'espiritualitat de mossèn Guillermo, no? Per tant, se'n va a la parròquia de Sant Francesc i allà es va quedar fins a l'any 1965, ja que aquest any l'envien a la parròquia Sant Jaume, a l'arxiprestal de Vila-real, com a nou vicari, va ser vicari de l'arxiprestal. I al mateix temps compaginava esta tasca amb la de professor de religió en el col·legi de Nostra Senyora de la Consolació. Em crida l'atenció que sa mare era mestra i ell, des del primer moment que pot, és professor també. Per tant, sempre va lligat ell a l'ensenyament. La consolidació de la indústria ceràmica, diu el llibre, i la necessitat de mà d'obra van fer que Vila-real cresquera molt en la primera meitat de la dècada dels anys 60. El creixement urbanístic va ser molt gran, la construcció de nous carrers i habitatges creen la necessitat de construir una nova parròquia a la zona nord, encàrrec que se li realitza al nou vicari per ser el més jove i per confiar el senyor bisbe l'espenta d'este nou servidor de Nostre Senyor, que era mossèn Guillermo, i ell accepta l'encàrrec entusiasmat, però sobretot amb el compromís social que això significarà. El 27 de novembre del 1966 inicia l'activitat la nova parròquia de Santa Sofia, que està ubicada en el carrer Calvari, en els terrenys donats per un veí de la ciutat, que era Josep Pasqual Sanz Moreno, i que va ser beneïda l'any 1967, el 30 d'abril, per el mateix bisbe, el bisbe Pontigol. Però no només és necessària la construcció d'una nova església, també és necessària l'escolarització de molts xiquets que no poden assistir a l'escola per falta d'espai en els altres col·legis de Vila-real, com a conseqüència de que era una època de constant flux migratori. I així, mossèn Guillermo Sánchez inicia també la construcció d'un nou col·legi parroquial on poder escolaritzar estos xiquets i xiquetes que no tenien una altra oportunitat si no fora per la seva gestió, que fa la gestió dels permisos en davant del Ministeri d'aquell temps per poder construir i posar en marxa este nou col·legi que va començar a funcionar en règim de patronat. També em resulta molt interessant la unió de dos coses que fa mossèn Guillermo, que no tothom tampoc fa, que és escola i parròquia. És a dir, la parròquia és un lloc, d'alguna manera, també on anar a aprendre. I això, en l'àmbit del cristianisme, em permet fer aquests comentaris, del catolicisme, doncs fa pensar en una manera d'entendre l'espiritualitat cristiana bastant, i vaig a dir la paraula, progressista, bastant sí, avançada per al que es pot suposar o es pot esperar, pot ser, de molts companys capellans del temps. Unió d'escola i parròquia. L'octubre de 1966 és nomenat també director espiritual del nou institut de batxillerat, compaginant este càrrec amb el de professor d'algunes matèries docents mentre s'anaven incorporant nous professors al claustre. Entenc d'ací que ell donava més assignatures a banda de religió mentre podien anar contractant els mestres i professors que necessitaven per a posar en marxa l'escola. Imagineu, jo que sóc mestre o professor i que he estat en un seminari, us puc dir que dur endavant una escola no és fàcil. Jo no sóc director, però veig que els meus directors doncs sempre els veig molt amb molta feina, que no paren. I ell no només era director, als directors normalment se'ls lleva la part de la seva càrrega docent, precisament per a que es puguen dedicar més a l'administrativa. Però de mossèn Guillermo deduís que ell ho feia tot, que era... I jo moltes vegades ho pense i que dic, no sé ni com arriba al final de la setmana fent de regidor, fent de professor, les xiquetes, doncs d'este home, de, veritablement, és sorprenent com arribaria a tot, fent classes, fent de director d'una escola, fent de retor en una parròquia. Realment era un home molt polifacètic i que tenia, li agradava treballar, com dic jo, li devia agradar treballar, perquè si no era impossible fundar un col·legi. Bé, entre l'any 72 i 79 va exercir com a professor adjunt de religió, en la qual cosa li permet compaginar les seues funcions pastorals en les laborals. El 1981 és nomenat director del col·legi Bisbe Pontigol, que com havien comentat li dedica el primer bisbe de la diòcesi, del bisbat de Sogorb-Castelló, i com a director va exercir este càrrec i el va compaginar amb el de professor de religió i ciències socials en el mateix centre. És a dir, ja tenim l'altra assignatura que feia, feia socials. És que en els anys 80 es deia així, es deia sí. Sociales.
Sociales. Naturales i sociales.
Naturales i sociales. Doncs ell era el professor de les ciències socials, de sociales. Jo encara tinc el llibre que fica així, sociales, i molts colorines així a quadraets, un dia el podríem portar. Mossèn Guillermo Sánchez Coscollà és un capellà compromès, de singular personalitat i de caràcter obert, no s'arredra davant l'adversitat, té les idees clares i fa front amb dinamisme i resolució als reptes als quals s'ha d'enfrontar, tant personals com vocacionals. Lluita per allò que creu, just, convençut, sempre. La seva implicació en Vila-real va molt més enllà de la seva mateixa funció com a pàrroc o com a docent. És un veí més compromès amb la societat de la qual forma part. La seva ajuda a la integració social va ser notable els primers anys. M'estic emocionant perquè m'estic recordant d'ell.
Claro que
en
sí.
Els meus anys de seminari. A veure si puc acabar de llegir. Com a retor de Santa Sofia, coneixia les persones que arribaven i s'interessava per les seues carències i per les seues necessitats. En la seva posada en marxa de l'escola va fer possible l'escolarització i educació de molts xiquets i adults, sempre rodejat de mestres que amb ell van exercir i continuen exercir el magisteri de forma personalitzada i integradora. La joventut està present sempre en sa vida. Els moviments juvenils de la nostra ciutat coneixen la seva implicació i els atrau a participar en l'estil de l'Església que ell vol per a la seva parròquia. No pot mantindre's aliè als problemes que suscita el consum de droga i les dificultats que està fent entre ells, i lluita durant molts anys en la cura i la reinserció de les persones afectades, sent el seu treball reconegut i valorat per professionals, familiars i els mateixos afectats. Perdó.
Però ho van veure les nits que passava, i saps el que jo sempre dic durant esta setmana és que estos fills, és a dir, que antes de traure a tota esta gent de la droga, va traure a molts pares i mares de l'alcohol. És a dir, esta generació que va caure en la drogadicció, no dic tota, però sí una gran majoria, van tindre una infantesa molt roïn, perquè l'únic puesto on només rebien un únic menjar al dia era el col·legi, perquè era l'únic puesto on se quedaven al menjador i podien dinar en condicions. I això no fa poc més de 40 anys,
Jo recorde que l'època dels anys 80, jo era menut, i dels anys 90 també, i recorde que sempre es comentava que el criticaven per la seva manera de vestir, perquè ell, si feia falta, se n'anava a una discoteca a buscar una persona que havia caigut en les drogues,
claro,
en allò que s'anomena el projecte Hombre.
Sí, sí, sí.
I, evidentment, conec i tinc gent molt pròxima a la que mossèn Guillermo ha ajudat.
I ha anat, a més era molt, molt, molt raro. O sigui, tu anaves a la iglesia i anaves, diumenge anaves a la iglesia i quan arribava una edat tu anaves a la discoteca, anaves a Flamingos i de cop et trobaves amb un seguit Guillermo darrere que anava buscant algú, però que això és real.
Això
o sigui,
real.
Hi ha un fum de gent testic que Montse Guillermo entrava a buscar a la discoteca a les persones que havien caigut perquè en aquest temps n'hi havia un fum de gent enganxada a l'heroïna i molts fills d'alcohòlics.
Molts fills d'alcohòlics, sí, sí.
O sigui, ja va ajudar als pares abans, perquè això és una realitat.
I efectivament, m'estava emocionant, Susana, perquè com a vilarealenc que soc, doncs tinc moltíssima gent coneguda i pròxima a mi, fins i tot algun familiar al que he ajudat.
Clar.
Aleshores, pues, te'n recordes i pues, t'emociones.
I que després no era una persona massa carinyosa i tal en el trato, dir, era una persona pues, bueno, que ho demostrava o no ho tenia que demostrar, ¿vale? No era d'aquestes persones que...
Ai, jo recordo una anècdota, m'estava venint ara al cap,
sí.
No m'ho he preparat. Quan jo estava al seminari vaig tindre moltes converses amb mossèn Guillermo. Jo no les recordo totes, però recordo una i vaig a contar-la, vaig a permetre-me la llicència perquè ara que no està, és una conversa privada. Doncs en un moment donat va començar a dir-se que els capellans havien de dur el llançacolls,
sí.
el diguem, el clergyman, no?
Sí,
que
sí,
es diu.
Sí.
I bueno, n'hi havia un bisbe que insistia molt en això i jo li vaig dir a mossèn Guillermo, jo dic, jo no estic molt d'acord en això, jo era seminarista encara, jo crec que hem de vestir com la resta de la gent i tal, i n'hi ha aquestes dues opinions encara avui en dia, perquè n'hi ha qui diu no, has de vestir com a retor, igual que els metges doncs porten la bata blanca, i n'hi ha qui pensa en el contrari, jo no em poso mai a favor d'un o de l'altre, però ell sempre havia sigut molt progressista i
diia,
mira, jo he de ser obedient al que em demanen perquè sóc capellà i tal, però ho vaig a fer d'una manera especial i ja ho veuràs. I jo vaig anar a una professor,
sí,
i anava en el clergyman de color groc del Villarreal.
Que sí, que va ser molt sonat.
Però més groc no podia ser. I no, jo el clergyman me'l posaré, perquè me l'he de posar, però de color groc, però groc, groc, groc.
I al costat del poble. I va ser un dels primers capellans que se va posar de curt, és dir, en vez d'anar en la sotana, no sé com es diu, es va posar de curt i també va ser el primer capellà que anava vestit com tot el món, i al primer capellà que li dies usted vive com un cura, i se ria.
Continue una miqueta. Quan es va crear la parròquia de Santa Sofia, l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia va ser adscrita a ella, passant a celebrar-se missa dominical tots els diumenges de l'any, i administratiu allí el sagrament del matrimoni i moltes parelles que van triar i continuen escollint l'oratori de la patrona de Vila-real per als seus enllaços. També recorde alguna boda de mossèn Guillermo, que després es feia en el Molí, allí, i mossèn Guillermo per allí també. I d'això també... Ah, molt bé. Una cosa també molt de mossèn Guillermo, les misses en valencià que no tots els capellans fan, doncs jo puc dir que mossèn Guillermo sempre ha estat obert i crec que les continuava fent fins
molt,
ara.
Molt al costat de tot el món, per això...
Sí. Jo recordo parlar d'això del valencià en ell i dir, home, clar, és que això és l'esperit del Vaticà II. El Vaticà II va ser l'últim concili, l'última reforma pastoral de l'Església Catòlica, i ahí clarament diu, que així m'ho explicava ell, que s'ha de parlar la llengua del poble. Com que el poble parla valencià, doncs jo fa tres misses en valencià. I evidentment, aquest esperit d'ell sempre l'ha tingut. Jo recordo les misses que organitza l'Ajuntament, està la de la visitació, sempre s'ha fet en valencià, sempre, i normalització sempre dona el paperet perquè la puguem seguir, perquè hi ha molta gent, per falta de costum, se la sap més en castellà, en llatí jo crec que ja no queda ningú que se la sàpia, i aleshores la pot seguir, però mossèn Guillermo mai ha tingut cap problema en fer-la en valencià, al revés. Els seus molts anys de sacerdoci a Vila-real, el seu treball en la docència, el seu coneixement de l'esport, ahir com a capellà del club de futbol de Villarreal i especialment en esta casa, vull dir...
Però ahir, jo crec que és la primera volta que l'he vist un poc soliviantat, Quan parlem del Villarreal no hi havia amics.
No.
Ojo, que ahir me perdia un poc els papers de capellà, Uf, ell és el Villarreal, ojo.
Ahir que no li tocaren, no? I per això, precisament, en esta casa, l'últim programa de divendres, doncs havia de citar la seua relació íntima, incondicional i de perquè sempre n'hi ha en tot el tema de la religió, allò humà i allò diví.
Clar, 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 ahir li veies la part humana, eh?
Ahir li veies la part humana de seguidor.
I te donaves compte de que, bueno, i ell te feia també saber que ell també s'enfadava, no?
Sí, 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 ell també s'enfadava que no li tocaren el seu equip i que no li feren un arbitratge injust com tota la gent que seguim al Villarreal i que l'estimem i que el volem i que volem el seu esperit. Bé, el llibre acaba dient que mossèn Guillermo és una persona única, que sempre ho serà i així se li coneix i reconeix. L'Ajuntament, en ple, per unanimitat de tota la corporació municipal, va prendre l'acord de nomenar-lo fill adoptiu de la ciutat el 13 de novembre de 2006, realitzant-se l'acte de lliurament dels honors i distincions el dia 23 de febrer de 2007 en l'Auditori Municipal. I així en el llibre doncs, tinc l'acte d'atorgament del títol de fill adoptiu de Villarreal a la persona de Guillermo Sanchís Coscollà. I crec que avui, que malauradament ens ha deixat una part de l'ànima de Villarreal, una part del seu esperit, una part del que representa, i amb molta emoció, que jo no pensava que m'emocionaria avui, però mira coses que passen, les emocions no es poden controlar.
No, 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 a més som humans, eh?
Doncs li volia fer este xicotet d'homenatge així a Ràdio Villarreal, perquè Villarreal és això, t'he portat tota la llista de fills predilectes
i de la que parlarem,
de però, la que parlarem, avui ja ens hem
quedat. Però avui era el moment de parlar d'ell.
I ell, com tots els fills predilectes i adoptius, no és que sigui en Villarreal, és que Villarreal, sense ell, sense mossèn Guillermo, no es podria entendre.
Santi Cortells, gràcies per haver-nos fet este repàs i haver-nos contat també els teus episodis personals amb mossèn Guillermo. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.